Avui estava previst que el Parlament de Catalunya aprovés la nova llei del català per intentar, tancar la discussió que durant tants anys hi ha hagut darrerament a Catalunya sobre l'ús del català i el castellà a l'escola, i dos, per intentar donar una resposta política i legislativa també al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la llei del 25% de castellà a l'escola. Han sigut moltes setmanes de negociació, ho hem anat seguint i explicant aquí en aquest programa, un primer acord, un acord que al final es trenca a última hora quan ja existia, se'n despenja Junts per Catalunya, s'ha estat treballant durant setmanes per intentar refer aquest acord. L'acord va cristal·litzar finalment aquesta setmana, canvi d'última hora de l'ordre del dia al Parlament de Catalunya, s'hi planteja aquesta llei i avui s'havia de votar. Dic que s'havia de votar perquè no es votarà perquè Vox, Ciutadans i el Partit Popular ahir a la tarda vespre van portar aquesta nova llei al Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan té fins a 7 dies hàbils per dictaminar si aquesta norma s'adequa o no a la Constitució i a l'Estatut. Mentre aquest òrgan no es pronunciï, la llei no pot tirar endavant, i ara el que està en dubte és quant de temps necessitarà aquest òrgan, evidentment, que té tot el dret d'estudiar a fons aquest text i pronunciar-se, i té fins a 7 dies. El problema és que dimarts s'acaba el termini que donava el TSJ en una interlocutòria al govern per executar la sentència del 25% de castellà. Una de les persones que ha estat treballant i molt en aquest acord, en el primer i en el segon, és la diputada del PSC, Esther Niubó, que ja ens ha acompanyat alguns dies en aquest programa. Senyora Niubó, ben tornada, molt bon dia.
Bon dia.
Sembla la història del mai acabar, aquest acord, amb la llei del català. No sé, arribats a aquest punt, esperàveu o temíeu o donàveu per fet que s'arribaria a aquesta situació, que aquest text acabaria passant pel Consell de Garanties Estatutàries?
Sí, no una possibilitat més que una probabilitat alta, diguem. Aviam, ells tenen dret, evidentment, com a grups parlamentaris de fer-ho. Sí que és curiós, no?, perquè en altres casos doncs Vox sempre deia, no?, que no otorgava legitimitat al Consell de Garanties Estatutàries, però en tot cas, en fi, tenen dret. És veritat que pot ser reprobable que sigui per bloquejar, perquè ho han dit obertament, però com que era una possibilitat, doncs s'havia de contemplar, i ja ho tenim aquí.
Segurament el que crida més l'atenció, diguem-ne, és que es manifesti d'una manera tan oberta, no?, diguem-ne, que l'objectiu final d'aquest procediment sigui aquest intent de bloqueig polític d'aquesta iniciativa, no?, segurament, i de l'altra, que hi hagi un pas com aquest en una llei que, malgrat tots els malgrats i amb tots els esforços, arriba a aconseguir tenir el consens del 80%, o pràcticament el 80% dels diputats del Parlament.
Sí, això és molt important, és a dir, el fet que tants a quatre grups que tenen projectes polítics diferents, que tenen fins i tot horitzons diferents, es posin d'acord, doncs jo crec que això és el mèrit d'aquest acord, que ha costat moltíssim, com abans explicava, però això és fer política, no? Això és intentar doncs arribar a grans consensos, grans acords, fins i tot amb forces polítiques que pensen diferents en molts àmbits, i jo crec que fent això fem un favor, és a dir, aquí guanya la llengua, guanya, no?, el fet que despolititzem la llengua, despolititzem l'escola, la mantinguem allunyada del focus més polític, i jo crec que aquí guanya tothom, no? És quan s'ha vist que la llengua es vinculava a un determinat tipus de posicionament polític, que pot ser que s'hagi, no?, que l'ús social doncs hagi caigut, segurament que en tot cas no ha favorit, i per tant ens sembla que aquests grans consensos són bons, i certament aquests grups doncs tenen el dret d'anar al Consell de Garanties Estatutàries. De fet, nosaltres com a PSC hi hem anat en altres ocasions, quan volíem assegurar, no?, que la llei que es volia aprovar doncs garantia, diguem, s'ajustava a la constitucionalitat, a l'Estatut, però bueno, sap greu quan es fa precisament gairebé per boicotejar o per bloquejar, però en fi, no passa res.
Vostè està convençuda que el Consell de Garanties Estatutàries dirà que tot és ok?
Totalment. Vaja, si no el PSC segurament no. Segur no hi hagués estat.
És a dir, ho dic perquè els acusen justament en part d'això, no? Els diuen que han cedit els interessos dels independentistes, i diuen aquests tres grups que ells que entenen que no s'ajusta a llei i que per això hi van al Consell.
No, sí, realment s'ajusta totalment. Bueno, veurem, no, esperarem el dictamen i el llegirem amb molta atenció del Consell de Garanties Estatutàries, però és evident que s'ajusta la normativa vigent, la normativa doncs, autonòmica i la normativa estatal, i preserva el que per al PSC eren els tres punts essencials, que era que el català continués sent centre rebatat, llengua vehicular del sistema educatiu, i per tant preserva allò essencial del model educatiu del qual ens hem dotat, i també fa un pas endavant en el reconeixement del castellà com a llengua d'aprenentatge. És evident que el castellà també és una llengua pròpia de molts catalans, que a més és, en fi, és molt parlada, no és una llengua, no pot tenir el tractament de llengua estrangera, això també ho garanteix, i sobretot doncs, que en cap cas es posa en contradicció, és a dir, entra en contradicció amb cap sentència judicial ni amb cap normativa existent.
En què es diferencia?
No, el PSC no hi hagués estat.
Clar. En què es diferencia una llengua vehicular d'una llengua curricular, si és que hi ha diferència?
Per mi no n'hi ha. És a dir, nosaltres és veritat que en el llarg d'aquesta d'aquesta negociació doncs, hem tingut moments de tot. Vehicular, doncs, per a alguns grups doncs, era un tema que costava, però hem consultat amb molts experts i al final no, són maneres de dir diferents, però realment una cosa és l'ensenyament d'una llengua, és a dir, quan t'ensenyen català o t'ensenyen castellà o t'ensenyen anglès, i l'altra cosa és que puguis fer servir una llengua per impartir alguna altra matèria. No? Doncs, efectivament, quan tu has de fer, pots fer un ús vehicular o curricular d'alguna de les llengües oficials, vol dir que la pots fer servir per ensenyar altres continguts del currículum. Per tant, per nosaltres doncs és un sinònim, si es vol un eufemisme, però ve a dir el mateix, ve a dir que el castellà també és llengua d'aprenentatge.
Clar, la llei quedarà redactada, si tot tira endavant, com està previst, diguem-ne, en altra cosa és la data, no? Però quedarà redactada amb aquesta distinció de vehicular-curricular, diguem-ne, ja no entrem si és eufemisme o no eufemisme, hi ha també una realitat, que és que no entra en la qüestió de la fixació de percentatges. Clar, jo abans hi preguntava, des del punt de vista del Consell de Garanties Estatutàries, si tiraria endavant, em deia vostè convençuda que sí, però clar, aquesta nova llei té una altra pota pendent, diguem-ne, no? Que és la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta nova llei respon al que està demanant en la seva sentència el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya?
A veure, el tribunal demana concretament l'aplicació de percentatges, però en tot cas també pensem que, és a dir, com a PSC sempre hem dit que no fèiem servir aquesta llei ni per esquivar ni per defugir el compliment de cap sentència, al revés, no? Que permetia donar millor compliment, per què? Perquè permet doncs, fer-ho amb major flexibilitat, és a dir, tenint en compte la realitat sociolingüística de molts centres, perquè en alguns casos segurament potser seria necessari, tenint en compte doncs, aquests criteris també pedagògics, fer més d'un 25, i en alguns casos potser convindria fer-ne menys, i per tant, doncs, jo crec que està bé que aquesta llei posi més èmfasi en aquests criteris pedagògics, que el projecte lingüístic s'adecui doncs, als resultats de les competències orals i escrites, aquest entorn sociolingüístic, i per tant em sembla que va en aquest sentit. El detall concret dels percentatges, doncs veurem, és a dir, això és una llei, segurament que convé un decret posterior que concreti exactament i que reculli l'esperit d'aquesta llei, i veurem això com el govern ho acaba fent.
És a dir, el compliment de la sentència depèn més d'un decret del govern que no pas d'aquesta llei.
Vaja, és la concreció. Jo crec que això se m'escapa, però el TCJ el que és molt concret a l'hora d'exigir aquest percentatge. Si considera, finalment, doncs, que malgrat tot doncs, s'ha d'aplicar, doncs, ho haurà de fer, no? S'haurà de donar compliment, i si considera que potser s'ha de no, deixar explorar aquesta nova, no, aquests nous criteris a l'hora de determinar la presència de les llengües en els centres, doncs donarà un marge. No, això no ho sabem. El que nosaltres, per nosaltres no entra en contradicció, perquè en tot cas permetria donar aquest millor compliment i tenint en compte els criteris que penso que són rellevants, que són els dels mestres, els pedagògics, que coneixen bé la realitat de cada escola, cada institut, i a més coneixen els resultats de les competències del seu alumnat.
El PSC està en aquest acord, el PSC també hi era en l'acord del passat 24 de març. El d'ara és un acord millor?
És un acord molt semblant, és a dir, aquí el que canvia més és l'instrument jurídic a través del qual es dona aquest contingut. És a dir, nosaltres inicialment, aquells quatre grups havíem plantejat una modificació de la llei de política lingüística, ens semblava que era molt clar modificar el que era la llei Marc, això per a alguns grups, doncs, bueno, per a algun grup, no? Per Junts, semblava molt problemàtic i es va optar per una llei diferent, que en tot cas doncs, el que farà és que s'haurà d'interpretar diferent la llei de política lingüística, però en tot cas ens semblava que si el contingut s'ajustava no, a l'esperit d'aquell acord del 24 de març hi havíem de ser. Hem treballat molt no, per acabar d'ajustar posicionaments que eren complicats d'entrada, i ens sembla que l'acord és molt positiu.
Una pregunta com a diputada, vostè està convocada encara a hores d'ara a un ple avui a quarts d'una del migdia?
No. No, no, ahir vespre, quan es va registrar aquesta sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, la mesa ho va acceptar a tràmit i va ajornar el ple fins que es tingui aquest dictamen. Per tant, depèn de com, no com de ràpid treballi el Consell, podríem tenir ple dilluns, dimarts, o en fi, fins a...
Però vaja, avui no seria
avui no,
el cas.
Avui no, diguem, eh? Avui s'ha desconvocat.
Bueno. No, li preguntava bàsicament perquè la pàgina web del Parlament encara hi apareix, vull dir que jo donava per fet que no hi havia ple, però repassant la pàgina web dic que encara hi és, dic a veure si hi ha alguna cosa que se'ns està escapant no, i resulta que tot ha d'anar més ràpid. Senyora Niubó, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vostè.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Ens estem apropant al punt de les 9 del matí, encara ens queden 9 minuts. La Mònica Sales és diputada del Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya. De fet, n'és la portaveu parlamentària. Senyora Sales, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Està convençuda que el Consell de Garanties Estatutàries permetrà la tramitació d'aquesta llei?
Jo crec que sí, no hem fet res que el Consell de Garanties Estatutàries no pugui avalar i, per tant, confiem que aquest procés que hem encetat es pugui culminar pel bé de l'escola catalana i pel bé dels milers de docents i professionals que cada dia van a les escoles i que veuen com la justícia cada dia els assetja, diguem-ne, ara també lingüísticament.
Esperàveu aquest pas de Ciutadans i del PP amb Vox, diguem-ne, perquè per poder-ho fer Ciutadans necessitava un altre grup, el Partit Popular, entraré en tecnicismes molt tècnics del Parlament, és un subgrup i per tant per fer aquesta petició al Consell necessitava Vox, que és un partit que fins ara no havia reconegut mai el Consell, vull dir que era tot plegat, diguem-ne, una mica confós, però esperàveu que hi hagués aquesta alineació?
No és que fins ara no hagi recorregut, sinó que fins ara totes les declaracions que havia fet era per no reconèixer aquest òrgan. Per tant, ara ha fet una cosa que fins a dia d'avui no havia fet, però evidentment tots els escenaris estaven oberts, totes les hipòtesis estaven obertes i nosaltres estàvem atents pel que pogués passar. Contra Catalunya val tot i contra la llengua també, i per tant no només aquest procés judicial que tenim obert, sinó que ara també hi ha partits al Parlament, Vox, PP i Ciutadans, que en lloc de contribuir a protegir els docents i a vetllar per la llengua, que és un bé per a tothom, el que fan és portar al Consell de Garanties Estatutàries aquest procés que hem iniciat.
Confieu que el Consell pugui anar prou ràpid com per celebrar un ple dilluns o dimarts i poder aprovar la llei abans que acabi el termini del TCJ?
Com sap, el Consell és un òrgan autònom que ha de fer la seva feina com crea convenient, però nosaltres sabem que hi ha una data, que és el 31 de maig, i tenim l'esperança de poder continuar treballant amb aquesta data límit per donar resposta als docents, com li deia abans, i per protegir la llengua catalana. Per tant, estem tots a disposició del que pugui passar aquests dies per tal d'acudir al ple en el moment en què aquest dictamen hagi arribat i acabar de donar compliment a aquesta proposició de llei que va entrar, es va registrar dimarts i que volem votar amb la màxima celeritat precisament per això que li deia, per traure també les urpes de la justícia de l'escola catalana.
Una de les maneres com es va explicar que Junts finalment sortia de l'acord del 24 de març, per simplificar, si em permet l'expressió, era que l'acord anterior no blindava el català a l'escola. Aquest acord, el que s'haurà de convertir en aquesta llei, blinda el català a l'escola?
Bé, a mi no m'agrada usar aquest terme i totes les declaracions que hem fet des de Junts aquests dies hem estat honestos i hem dit que no tenim cap garantia que això acabi protegint el català com ens agradaria, però això també treballem per la independència, perquè un estat independent, una Catalunya independent, sí que vetllarà per la llengua tal com toca, una llengua que és riquesa i que en cap cas és imposició ni s'ha d'ensenyar per percentatges, i per tant també hem de poder dir a la ciutadania que malgrat no tinguem les garanties que això ature aquestes ingerències judicials, el que sí que està clar és que les eines polítiques han d'existir i, per tant, quedar-nos de braços creuats tampoc no era l'opció.
Aleshores, si aquest blindatge no hi és, per què aquest acord sí i el del 24 no? És a dir, per vostès, quina és la part substancial diferent entre tots dos acords?
Bé, el text d'avui és un text prou diferent del 24 de març, és una obvietat, i hi ha qüestions que per a nosaltres eren incòmodes que no apareixen en aquest text i, per tant, no estem satisfets.
Que són després, quines? Però quines són? Perquè el text anterior, senyora Sales, que diu si ens sentien incòmodes però si van fer una fotografia amb aquell text, vull dir, què és el que entenen que ha canviat i que és important?
Nosaltres hem parlat sempre del consens polític i del consens social, i en aquell moment, després d'aquella signatura i després d'haver ja contemplat algunes qüestions que a través del tràmit parlamentari Junts per Catalunya volia modificar via esmena, ens vam adonar que no hi havia el consens social necessari i, per tant, en aquell precís moment va ser quan nosaltres vam decidir aturar aquella faena feta, posposar l'entrada al ple d'aquesta modificació de la llei de política lingüística fins que, després d'haver parlat amb tothom i haver rebut informes jurídics, vam decidir que nosaltres sortíem de l'acord perquè no volíem modificar la llei de política lingüística, i com ha pogut comprovar hi ha hagut altres grups parlamentaris que també s'han avingut a això i finalment hem creat una nova eina, un nou instrument que no s'ha de veure només amb aquest primer instrument de la proposició de llei, sinó que per a nosaltres s'ha de veure com un tot, on s'ha de sumar aquest decret llei que està preparant el govern i que ha d'aprovar el govern i després ha de passar per ratificació parlamentària. Considerem que aquestes dues eines donen compliment a les tres premisses que Junts per Catalunya s'havia marcat des d'un inici, que era la llengua vehicular, la llengua catalana, sense cap interpretació, que la llengua d'acollida també fos el català i que puguem donar resposta als milers de docents que hi ha al nostre país fent una gran tasca i que estan rebent aquestes amenaces dels tribunals espanyols.
Que el castellà sigui llengua curricular a Catalunya, per vostès què significa?
Que el castellà sigui una llengua curricular vol dir que és una llengua que apareix als projectes educatius, que apareix als currículums i que, per tant, és una llengua que s'ensenya com altres llengües. El que és fonamental és que el català siga la llengua vehicular, la llengua marc de l'escola catalana, la llengua vehicle comunicatiu, i per tant jo crec que no hi ha cap possible interpretació per dir que la llengua castellana és la llengua vehicular. Això no ho diu en cap cas aquesta proposició de llei, en cap cas. El que sí que diu explícitament és que la llengua catalana és la llengua vehicular i també diu explícitament que només els criteris pedagògics seran aquells que determinaran com s'ensenyen les llengües a l'escola.
És a dir, per vostè curricular no és un eufemisme. Vull dir, per exemple, ara parlàvem amb l'Ester Niubó, no?, i s'hi referia d'aquesta manera.
L'escola catalana és un model d'escola clar que té una llengua de referència que és la llengua vehicular i que és la llengua catalana, la llengua normalment emprada, i després hi ha les llengües curriculars, entre les quals hi ha el castellà, però també podem trobar l'anglès o altres llengües que s'ensenyen. I, per tant, tal com li deia, per a nosaltres el més important és deixar clar i evidenciar que la llengua catalana segueix sent la llengua vehicular, la llengua que serveix de marc comunicatiu en general a tota l'escola i, per tant, la llengua que és el pilar fonamental del model d'escola catalana, que és el que necessitem preservar.
Ara feia vostè referència a aquest decret del govern, la manera que s'havia buscat per tirar endavant aquesta protecció del català. Era, d'una banda, la llei, la cara, diguem-ne, a la proposició de llei que està al Consell de Garanties Estatutàries, i de l'altra, aquest decret, que també avui hauria d'haver anat en paral·lel. Aquest decret que s'està preparant té sentit sense la llei? Ho dic perquè el decret, en principi, tothom tenia clar, així se'ns havia explicat, que abans de dimarts, com a molt estirar dimarts, hauria d'estar aprovat per donar cobertura als directors de centre del país, però, en canvi, ara podria ser que l'aprovació de la llei se n'anés a més enllà de dimarts.
Bé, aquest escenari de moment no el contemplem. Ja li he dit abans que nosaltres el que volem és poder donar compliment a aquesta necessitat que hi ha, que té una data límit, que és el 31 de maig, que tenim màxima predisposició per tal que en el moment que arribi el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries fem aquest ple per donar aprovació a la proposició de llei. És cert que Junts per Catalunya la proposta que va fer era un decret llei que pogués donar compliment a això, però també és cert que, com vostè sap, en tota negociació parlamentària hi ha ajustos i, per tant, nosaltres també vam rebre la proposta d'aquesta proposició de llei i vam treballar en aquestes dues vies. Tal com està planificat, o sigui, a nosaltres ens agradaria, pel que fa al calendari, seria que primer donés aprovació a aquesta proposició de llei i després al decret llei, i per tant estem confiats i esperançats que això continuï sent així.
Per tant, vostès encara confien que el Consell sigui prou ràpid en la seva decisió per mantenir aquest tempo?
Jo ja li he dit abans que el Consell és un òrgan autònom, però que sí que és veritat que creiem que tenint aquesta data límit del 31 de maig, estem encara esperançats a poder donar compliment a tot aquest procés que hem treballat durant les darreres setmanes de manera molt intensa.
Una darrera qüestió, no té res a veure amb el català, però aprofito, vostè és la portaveu de Junts per Catalunya, a Catalunya Ràdio acaben d'explicar que el govern ajorna la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Entén que arribats a aquest punt, ara mateix al país, vostès tenen molta representació territorial, s'han mostrat clarament favorables a que aquesta candidatura tiri endavant, són molt conscients de tot el que ha passat al llarg d'aquests darrers dies i de la polèmica que hi ha amb aquesta proposta que s'està intentant construir de seu olímpica entre Catalunya i l'Aragó. Entén que amb totes les incerteses s'ajorni aquesta consulta?
Bé, jo crec que el més important és que aquesta consulta es duga a terme. El més important és que la decisió la prenguin els habitants de les comarques del Pirineu i, per tant, que es faça en aquell moment en què el govern la considere òptima. I si ha de ser posposada per aquests motius que jo li dic, entenem que el més important és que aquesta consulta es pugui fer, la decisió del govern serà encertada.
Senyora Sales, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Que tingueu un molt bon dia.
Que vagi molt bé. Passen 3 minuts del punt de les 9 del matí, això és el que està avançant també a aquesta hora a Catalunya Ràdio. El govern ajorna la consulta pels Jocs Olímpics d'hivern des del 2030. Ja us deia fa una estona que d'aquí a 20 minuts hi ha prevista una compareixença de la portaveu del govern, consellera de la presidència, Laura Vilagrà. I sembla que l'anunci anirà per aquí. Ja feia una estona que semblava que la compareixença no era per explicar la consulta, sinó que podia tenir a veure amb el que s'estaria apuntant des de Catalunya Ràdio a aquesta hora. Per tant, mira, se'n gira feina i haurem d'estar pendents a partir de 9:15 del matí d'aquesta compareixença de la Laura Vilagrà. Ho podrem fer, evidentment, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Va, que farem una pausa per la publicitat i amb tot això obrirem el temps de tertúlia. Avui amb la Fra Blanc, com el Manuel Milian Mestre i amb el David Miro. Ara ens hi posem.